El cas d'Enríquez Negrera està en mans, com dèiem, de la justícia, però a partir d'ara què? En parlem amb Jacinto Vicente, és advocat expert en dret penal i en dret esportiu. Senyor Vicente, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
S'ha llegit la denúncia de la Fiscalia?
Sí.
Sí. I què li sembla?
Aviam, jo aquí intentaré contestar coses que he sentit i amb molta raó que parlàveu ara. Llavors ho fem a pams. La denúncia de Fiscalia, jo ja he comentat, la denúncia de Fiscalia interposada pel fiscal general de l'Estat en un primer moment, aquesta denúncia, la intenció de la denúncia és bàsicament, i ho dic des de la meva opinió en aquest cas com a advocat, és bàsicament interrompre el plaç de prescripció inicialment, és a dir, hi havia una prescripció fins a juny, juliol, que és quan acabaven els 5 anys de l'última actuació de l'Enrique Negreira, i evidentment el que quedava molt dolent és dir ha passat la prescripció, no s'ha fet res, la gent se'ns pot tirar a sobre dient, escolti, vostès han pogut fer coses i no han fet res. Per què dic això? Perquè la denúncia de Fiscalia, i això ja ho he comentat, en principi, coincidint gairebé tots els juristes, no hi ha cap prova. Si és una denúncia que es posa dins del termini de prescripció i a partir d'aquí donava la sensació, i dic que en passat donava, i ara diré per què, de que una mica era una denúncia que no tenia massa prova. Aquest és el primer pas. Es posa la denúncia i Fiscalia General el que sí fa immediatament, i això ja comença a ser un problema pel Barça, és donar la investigació a Fiscalia Anticorrupció. I Fiscalia Anticorrupció, que això no s'ha pogut ara, ho dona a la unitat 7 de la Guàrdia Civil. Una mica suposo que ja ho sabeu, jo per la meva experiència professional, jo fa uns anys em va tocar portar un tema arbitral i em va tocar portar-lo justament en Fiscalia Anticorrupció i justament a les unitats policials que ara investigaran. I us puc dir que el perfil de la Fiscalia General de l'Estat és un perfil molt més d'interès general, fins i tot a vegades s'ha discutit que tenen perfil polític, però el perfil de Fiscalia Anticorrupció és estrictament tècnic. Són persones que estan especialitzades en els temes que estàveu tractant, és a dir, el motiu del contracte, a on van els cèntims, si hi ha algú que pot descobrir això, són Fiscalia Anticorrupció i les unitats policials adscrites a Fiscalia Anticorrupció. Mm-hmm. Aquest és el primer element.
Molt bé. Perdoni, en aquest primer element que em vull quedar aquí un moment. Primer, és molt interessant el que he dit de que el que fa la Fiscalia de Barcelona en aquests moments és, bàsicament, el que fa la Fiscalia de Barcelona és interrompre el termini de prescripció. És a dir, si no ho fem, d'aquí un temps ens podran dir, escolti, m'han passat els 5 anys, com és possible que vostès no van intentar investigar això? Perfecte. La segona, passar-ho a la Fiscalia Anticorrupció, un tema tècnic que ho portarà la Guàrdia Civil. Vostè diu, i permetin que ens quedem en aquest punt primer per una cosa que ha dit, per refrescar la memòria de la gent. Vostè va portar un cas d'un tema arbitral. Ens pot explicar quin cas era?
Era el cas de, bueno, hi va haver un, es va dir pressions, però no eren exactament pressions, però bueno, va quedar com a pressions, d'un membre del comitè tècnic, suposadament, cap a un jutge de línia perquè arbitrés d'una determinada manera en un clàssic Madrid-Barça.
Recordo. Com va acabar, per cert?
Admet a tràmit per fiscalia, que per nosaltres ja era la clau. O sigui, hi ha un primer pas jurídic que és si fiscalia directament deia no ho admet a tràmit o sí. Nosaltres a la denúncia ja dèiem que teníem una dificultat probatòria, que això era evident, i que ho reconeixíem, però que ho volíem posar de manifest perquè pensàvem que era una mica la manera de que això no passés. Fiscalia va rebre la nostra denúncia i la va admetre a tràmit. Es van fer una sèrie de diligències i, evidentment, no va poder-se acreditar si hi havia o no aquest fet. No vol dir que fos mentira, sinó que no hi havia possibilitat de provar. Però, almenys, Fiscalia ho va admetre a tràmit.
Uh-huh. Molt bé. Anem al segon punt que volia explicar-nos.
Fiscalia Anticorrupció en concret, eh?
Com?
Fiscalia Anticorrupció. Fiscalia Anticorrupció.
Sí. Anem al segon punt que ens volia explicar.
Segon punt. Un cop que tenim la denúncia en mans de Fiscalia Anticorrupció, és important, per exemple, el perfil del fiscal anticorrupció o fiscals anticorrupció que poden portar això. O sigui, ja s'ha parlat i és molt probable que el fiscal sigui Ricardo Sanz. Fiscal Ricardo Sanz és un fiscal estrictament tècnic, amb moltíssims anys d'experiència en delictes econòmics. Estem parlant de corrupció en el món empresarial, corrupció en el món polític, delictes econòmics molt difícils de demostrar, i aquests fiscals ho fan. és un fiscal que el que fa és, ell està fora del món del soroll mediàtic, o sigui, ell fins i tot no li agrada el futbol, o sigui, no el veureu mai en un palco del Camp Nou ni en un palco del Bernabéu. És una persona estrictament tècnica, i això li dona un prestigi davant d'un jutge o una jutgessa. Per què? Perquè el que ell fa és, si ell agafa una denúncia, el que fa és mirada, portar al jutge els elements de prova que estrictament en l'àmbit jurídic determinin el jutge a admetre la denúncia de fiscalia. Això és molt important. Llavors, també és molt important, i en el sentit que heu parlat a la tertúlia, molt correctament, però aquests delictes, sobretot en la corrupció, en l'àmbit esportiu, després parlarem de l'administració de Siao, el tema de corrupció, el que és important és que no és un delicte de resultat. O sigui, fiscalia no ha de demostrar que el Barça ha comprat un àrbitre. Fiscalia només ha de demostrar la intenció d'alterar una competició. Tan sols, estrictament, s'ha de basar el tema en els àrbitres. Es pot demostrar de moltes maneres. En posicions de privilegi del club respecte a l'altre club, en situacions en què té una informació privilegiada, en situacions en què hi ha una influència o no influència. Què vol dir? Fiscalia o l'acusació i les acusacions particulars no hauran de demostrar que el Barça va comprar àrbitres. Només hauran de demostrar que hi ha hagut en aquest contracte entre el Barça i Negreira, que tots, això sí ho veiem, estem veient que hi ha uns pagaments que sembla a priori pagaments per sobre totalment del mercat o del que pot comportar aquest tipus de contracte. Si aquest contracte, que el Barça, evidentment, la resposta del Barça ja és clara, el Barça dirà, aquest contracte es fa perquè el que es feia en la prestació de serveis, informes arbitrals, a més ha parlat informes arbitrals només de primera divisió, sinó també de segona B, amb el Barça B, i fins i tot una mena d'escouting de jugadors juvenils. Ja, però el tema és, aquest contracte, la causa directa es pot al·legar que és aquesta, indirectament suposava un benefici pel Barça arrel de la influència d'Enrique Negreira com a vicepresident del comitè d'àrbitres? Això, amb això, si demostra això fiscalia només la intenció aquesta, n'hi ha prou.
Per tant, ha begut oli el Barça, tal com m'ho està explicant, ho té molt complicat.
Comença a tenir-ho complicat. O sigui, jo la denúncia, quan la vaig veure, vaig dir, no hi ha cap prova. Ara entraré en aspectes o notícies que, si són veritats, realment comencen a donar, a entendre que a la piscina hi ha aigua, que no s'ha llançat a la piscina sense aigua fiscalia. Llavors, el problema és un delicte d'intenció i d'alteració d'una competició, no estrictament àrbitres només. El segon punt, l'administració deslleial, encara, com dèieu, és més clara. O sigui, aquí el que és evident és que s'ha pagat un sobrepreu amb una actuació que no ni està contemplada estatutàriament, ni ha passat per una assemblea del Barça, sinó que s'han pagat uns contractes amb un suposat sobrepreu evident. Quina serà l'estratègia del Barça? L'estratègia del Barça serà tècnica, probablement. Serà dir, la fiscalia, les acusacions particulars, no poden denunciar això. No estan legitimats. Hauria de fer algun soci del Barça. El que passa és que fiscalia, la resposta serà, el Barça no és una societat anònima, no és una societat mercantil típica, i hi ha un interès general de 100.000 i pico socis. I nosaltres representem l'interès general. Sí, estem legitimats per personar-nos i exigir una responsabilitat. Però ahir, per exemple, ja entro al terreny més concret, es van publicar dos d'aquests informes. Jo no sé si són correctes. Evidentment que no seran els únics. N'hi haurà molts més. Però si aquests informes són, la majoria dels informes són d'aquest tipus, evidentment això no val 7 milions d'euros o més.
I són aquests, perdoni, són aquests articles que publicava, crec que a Libertat Digital, que a més amb unes faltes d'ortografia clamoroses, terribles, efectivament, parla d'això, eh?
Sí, sí, o sigui, si aquests informes són d'aquest estil, els informes que es feien, aviam, i a més, ja és molt, això és molt fàcil de demostrar, per què? Perquè hi ha clubs que tenen el servei extern, també aquest servei, i llavors, només preguntar què paguen aquests clubs, se sap el preu de mercat, i pot haver una pericial, o sigui, un pell pot dir, un informe d'aquest tipus val això. I realment, si tu veus que s'ha pagat un sobrepreu, és el que dèieu vosaltres. Per quin motiu? Si el motiu és, com bé dèieu, la possible influència, això ja és un intent de cara a, tècnicament amb un jutge. Després deia, clar, el Barça pot ser estafat, es ven fum, totalment correcte. Però clar, ja no dic que no només en l'àmbit jurídic, sinó en un sentit comú. A tu et poden enganyar una vegada, et poden enganyar dos, et poden enganyar tres, però és que estem parlant de més de 7 anys. Són 2.000 i pico dies. I hi ha presidents que han arribat i han incrementat el sou de Negreira. I llavors, home, si tu arribes i no només mantens el contracte, sinó que augmentes el sou, serà perquè el servei t'està sent satisfactori.
O que t'estan fent, o que t'estan fent un xantatge.
O t'estan fent un xantatge, però un xantatge vol dir que hi ha alguna part que no és correcta.
Però igual la part que no és correcta no se sap mai. És a dir, si hi ha una persona que t'està fent...
Per aquí està l'actuació de Fiscalia i per aquí està l'actuació Fiscalia Anticorrupció i l'actuació d'aquesta policia.
D'acord, però en tot cas, si la intenció no s'acaba de demostrar, si el sobrepreu està justificat per una qüestió d'un xantatge, perquè avui ha publicat també El Mundo, miren, no sé per què, però tot són filtracions a l'entorn del tema. És sí, curiosíssim, és eh? Està actuant la Fiscalia i passa com sempre passa en Espanya. De sobte, una sèrie de diaris que sempre són, quan anem d'un costat els mateixos, comencen a publicar exclusives informes que segurament la seva perícia periodística els ha pogut aconseguir. Però si resulta que hi ha un xantatge perquè el senyor Enríquez Negreira està demanant diners al Barça per no explicar unes coses que sap, i aquestes coses que ell no explica no les acaba sabent ningú, al final s'embolica tant la troca que igual acabem en no res.
Correcte, això és un... però és una suposició.
També sí, sí, és una especulació ara, però dient, atenent que hi ha una carta, que a mi m'estranya molt, també que el vicepresident dels àrbitres espanyols envia una carta al Barça dient o pagues o prepara't. Però, mire, la carta s'ha publicat ara...
Hauríem de saber preparat per què?
Clar, no, clar, però és que igual això no t'ho explica clar. Ningú, ni ell ni ningú. I com ho traus
aquí
tu,
entrarem,
això?
Aquí entrarem al següent element. Següent element, que és una notícia que va sortir ahir. I jo, per la meva experiència professional, és una mica llegir entre línies el que pot passar. Ahir va sortir una notícia del Confidencial, sembla que era,
sí,
que deia que el Barça havia conegut 3 mesos abans l'àrbitre final de Copa del 17, Jos Gómez. Bé, això que en l'àmbit esportiu, la gent que coneixem una mica en l'àmbit esportiu, l'àmbit arbitral, la gent pot pensar això és una tonteria. Perquè,
no, és que és una tonteria per, sí, sí, per molts motius. Una, perquè, per exemple, normalment els àrbitres que xuguen a la final de Copa, almenys abans, eren àrbitres que anunciaven que retiraven. I com a premi, la federació, el comitè tècnic d'àrbitres, li donava l'arbitratge d'aquella final. Per tant...
Totalment correcte, totalment correcte. El problema quin és? Que això és una tonteria des de l'àmbit esportiu, de persones que estem en el món esport, però, clar, en un àmbit estrictament jurídic, si és veritat que hi ha una conversa entre el fill de Negreira, un altre directiu del Barça, i en aquesta conversa, evidentment, no serà una frase que sortirà aïllada, hi haurà una conversa més profunda. I surt que el Barça té coneixement previ, amb diferència de 3 mesos respecte al seu rival, encara que sigui una tonteria, és un privilegi. I és aquí on anem amb la intenció del contracte. Això que és una tonteria, jo dic que és una tonteria en realitat, però és el que valora un jutge. Hi ha una posició d'avantatge d'un club respecte a l'altre. Un avantatge ínfima, una tonteria, però existeix l'avantatge. I això, tècnica i jurídicament, un jutge ho valora. Però és, anem més, el que em deia ara, crec que era... No, crec
el Vicenç Sanchís, sí.
Correcte, sí, ho he reconegut. Hi ha aquí un tema entre línies. I és, n'hi ha missatges entre el senyor Negre i el seu fill del Barça? Perquè sí. Sembla que sí. I si n'hi ha missatges, aquests missatges sí sortiran. De fet, ja ha sortit un. Com ho ha aconseguit el Confidencial? Estem d'acord, Sanchís.
El Clos Gómez era el...
El de la carta d'Enrique Negreira.
Jo parlo del Clos Gómez segon. I el missatge.
On hi ha, un xantatge dient o pagueu o parli.
D'ahir...
Clos Gómez era el Confidencial, sí.
Sí, això sí.
I el Confidencial diu, literalment, que hi ha un missatge. Si aquest, no només n'hi ha un, sinó que n'hi ha més missatges, això que em plantejava correctament, de dir, igual es queda en un supòsit, no ho podem saber, igual els missatges sí. I si hi ha un diari té un missatge, és que aquest missatge o està en un àmbit policial, o està en un procediment judicial, una de les parts estiu ha filtrat. Però
exacte, si diari... però si la investigació comença ara i ho filtra una de les parts i aquesta prova no ha, per dir-ho així, ha tingut el circuit de custòdia i de verificació de comprovació policial necessari amb un aval d'un jutge, tot això depèn de qui diga si és bo o no és bo i després s'ha de demostrar, mare de Déu.
El problema és que poden haver més missatges. I si n'hi ha més missatges, que almenys sabem que un n'hi ha, si n'hi ha més missatges, els missatges, per exemple, són la prova que van enfonsar totalment a la Juve. Si aquests missatges sí són prova.
I jo, si s'accepten com a prova, efectivament.
Si s'accepten com a prova. I tenim el cas més proper, que és el de la Juve. Mm. Llavors, i tenim un altre cas que també en jurisprudència del Suprem, que és el cas Osasuna, on no només accepta missatges, sinó també es diu això, que el delicte de corrupció és un delicte d'intenció. I no d'intenció amb carat als àrbitres, en algun element que pugui alterar una competició, encara que sigui mínimament.
Perdoni, sí. En el cas de l'Osasuna, un dubte. És
que sí, endavant.
El Barça no, però de l'Osasuna una mica.
Sí.
Clar, allà el que es fa és condemnar a 5 directius, que després el Suprem els hi rebaixa una mica la pena, i al club se li posa una multa, tot i que l'Osasuna, de fet, hi va un moment que acaba sent part acusadora. La meva pregunta és, pel que sabem fins ara, que és molt poc, i pel que vostè explica, i tenint en compte aquest precedent, que va ser la primera sentència, per la primera condemna per corrupció esportiva, creu que el que acabarem veient és un procés penal respecte a alguns dels directius que ja estan imputats i que pot ser que el club, com a tal, no acabi sent condemnat? Fent el paral·lelisme que es fa a vegades amb els partits, no? Si es condemna el partit o es condemna a determinats dirigents, o no, o pot ser que passin les dues coses, si arribés al cas, que no dic que sigui el cas, però és un procés més cap a determinats directius o al club com a tal?
En funció de la prova. Si realment el que es demostra és una intervenció només de directius, que podria ser un camí que fins i tot triés com a defensa el club, que això només ha sigut... que la intenció del club mai era deshonesta, però que hi ha hagut actuacions de directius que igual han passat límits. Si això, per exemple, el que dèiem, els missatges, només es demostra missatges entre directius i Negreira o el seu fill, igual la defensa del club podria anar una mica per aquí. Però clar, no ho sabem. O sigui, això ja anirà molt en funció de la prova. La possibilitat de que només sigui directius existeix. La possibilitat de que acabi també el club existeix, a priori. Perquè és que, com bé dèieu vosaltres, estem en una fase molt inicial. Sí. I això també entronca el que dèieu vosaltres. Per què el Barça no ha donat explicacions? I per què no ho ha fet ja? Doncs, evidentment, perquè jo suposo que com a estratègia de Barça, si tu surts abans d'ahir a donar explicacions i 3 dies després surten missatges entre Negre i els directius, el ridícul és important. Perdó per l'expressió ridícul, però és que és així. Llavors, jo suposo que el Barça està sent prudent, està mirant d'analitzar tot, veure realment què pot haver amb la instrucció o què es pot saber que hi ha fins ara la instrucció, i en funció d'això donar una explicació. L'explicació del Barça és evident. L'explicació del Barça és el contracte era per una sèrie de serveis d'informes, tant arbitrals com una mena de scouting de jugadors juvenils. Això és el que Barça.
Aviam.
Ahí qui dirà.
Sí, atès que està apuntant que el delicte seria la intenció, el fet que s'estigués pagant el vicepresident del comitè d'àrbitres ja és determinant per poder indicar aquesta intenció, perquè el Barça sabia que era vicepresident del comitè d'àrbitres.
El problema és que, a part de pagar, és que està en actiu.
Sí, llavors, sí, per això ho dic. És a dir,
quan tu pagues a una persona, l'únic fet de pagar no és cap prou. El problema és... petits detalls com aquest d'en Clos, que no tenen rellevància en l'àmbit esportiu, no tenen importància. Si el Barça no guanya una Copa del Rei per aquest motiu. El problema quin és? Que tècnicament, jurídicament, un jutge si el valora, perquè dona una posició privilegiada a un club respecte a l'altre. El tema és, quan tu contractes a Negreira, el que sí ja és una presumpció inicial de que tu estàs contractant amb una mica més per la influència que per l'altra cosa. Llavors el que dèieu, això és fum, potser, però la intenció del contracte amb aquest sobrepreu, que no és només el pagar, si tu paguessis el preu normal per uns informes, doncs tu pots dir que has pagat el preu normal, però si tu estàs pagant 10 vegades per sobre, clar, aquí hi ha un element que dius per què estàs pagant. Sí. I com dèieu vosaltres, per sentit comú ja, que això no es prova, és només un principi que pot donar lloc a interposar una denúncia, és correcte, però després s'ha de provar, però per sentit comú, tu el que estàs pagant molt probablement és la influència. Que aquesta influència és fum? Probable. Però clar, fum, és el que diem. Si tu pots, tu, a tu et poden enganyar un dia, et poden enganyar dos, et poden enganyar tres, però si ja t'enganyen cinc dies, hi ha una dita que diu que ja ets tonto, o que t'agrada que t'enganyen.
Quines conseqüències pot tenir tot plegat si el jutge veu tot això que està comentant?
Si realment arriba un moment en què hi ha una prova de tot això i aquesta prova es materialitza en una condemna, evident, ja s'han dit les condemnes, ja condemnes fins i tot de presó. El més normal no és una persona jurídica, el més normal no seria una presó. El més normal podria ser, però això s'ha de veure com queda la prova i tota la fase d'instrucció, que acabés igual amb una multa. En l'àmbit esportiu ja s'ha dit que aquí, a l'àmbit nacional, aquest tipus de delictes prescriuen els 3 anys i estarien prescrits en l'àmbit de sancions esportives. El que passa és que, clar, si entrem en l'àmbit penal, també després, sota l'empar d'una condemna penal, sí que poden haver actuacions tant de FIFA, UEFA, fins i tot de l'àmbit nacional.
És a dir, la possibilitat, per exemple, de, quan parla d'àmbit penal, es refereix, per exemple, a perdre, a no poder participar en segons quines competicions?
Correcte. Això jo us puc dir, per contactes i per consens que tinc, que això s'està tractant a la UEFA. El problema seria que la UEFA ho pot acordar ja per l'any que ve, però el Barça pot recórrer. I llavors...
Home, entre altres coses, perquè fins que no es faci el judici, és a dir, clar, és que no té cap sentit que si
no,
això...
No penseu. Aquí hi ha un altre matís. La UEFA no està limitada a que hi hagi una condemna final. La UEFA, als seus estatuts, pot convidar o no convidar. Si ell té la UEFA, pot dir, a mi hi ha una sospita sobre un club, dona mala imatge, i jo no convido a participar a aquest club.
Per un tema reputacional, només.
Només. Ho poden fer. El tema quin és? Això ve arrel d'un cas que hi va haver, que va ser amb el Milan, que és el primer cas. Inicialment la UEFA no el volia convidar, el Milan es va oposar, la UEFA va cedir per els estatuts i la legislació que tenia en aquell moment, va cedir, i el Milan va guanyar la Champions. Clar, què va fer la UEFA? Va introduir un article als seus estatuts dient que ho pot fer per un tema d'invitació. Evidentment, el club tindrà el dret de recórrer. Què passa? Que si el club recorre a una justícia ordinària, la UEFA sí que el que fa és, com s'ha recorregut la no invitació, ja no la condena o no condena penal, la no invitació, de moment, aquest any deixaria participar el Barça. Igual es difereix la sanció a 2-3 anys. Però ho pot fer la UEFA sense condemna penal.
Hi ha una cosa molt important aquí, també, i anem acabant ja, que és el tema dels àrbitres. És a dir, clar, aquí s'està posant a tot un col·lectiu assenyalat. Jo, a mi si em pregunta, és a dir, una altra cosa és des del punt de vista jurídic, com entenia vostè, i el que es percep i el que no es percep. Però jo no en crec, en absolut, perquè si no seran els calés més mal invertits de la història del futbol que el Barça comprés àrbitres. Totes coses, perquè la història també ens ha demostrat que, malgrat que la vicealcaldessa de Madrid digui que Mourinho tenia raó, que el Barça en aquella època o una part d'aquelles èpoques on s'està investigant tot era enormement superior a la majoria de clubs.
I guanyava Champions que no eren àrbitres espanyols.
Que no eren àrbitres espanyols. Diguem-ho, diguem clar tot això. Però, és clar, estem parlant també d'aquí que els àrbitres ja han dit que si algú diu que algú diu que l'han comprat o que l'han intentat comprar, que actuarà contra aquestes persones que diuen això, perquè estan parlant d'un col·lectiu que tampoc ha obert la boca.
El col·lectiu arbitral és un col·lectiu tradicionalment molt tancat. El comitè tècnic d'àrbitres, el seu funcionament costa molt de saber, d'entendre, perquè és super tancat. El que sí que hi ha hagut en aquest cas és una actuació peculiar, que hi ha hagut un àrbitre en concret, que és Estrada Fernández, que s'ha saltat la línia oficial, no ha anat en conjunt amb tot el comitè de totes les arbitres i ell ha posat una querella. Aquesta persona, clar, és una persona d'àmbit català, és una persona que fins i tot ha sortit ara, que es presenta amb les eleccions municipals per Esquerra, amb la qual aparentment no és una persona sospitosa de que tingui un interès no sabem què, o polític o diferent, no. Ell s'ha saltat aquesta uniformitat i ha presentat una querella. com ha reaccionat el comitè d'àrbitres? Evidentment, en contra d'Estrada Fernández. I ells ara es volen presentar com a col·lectiu. Però, clar, el tema és... El que estan dient, evidentment, o mitjans, o una mica, entre cometes, el soroll mediàtic de que si es compren àrbitres o no es compren àrbitres, això és una mica soroll mediàtic. Ja ho veurà el Barça i els àrbitres si han d'actuar o no han d'actuar contra segons quins mitjans, però no és la clau jurídica. Ho torno a dir. O sigui, aquí ni tan sols és l'únic motiu de compra d'àrbitres. Aquí la clau del delicte de corrupció esportiva és la possibilitat o intenció d'alteració d'una competició. De les, amb totes les vessants possibles. Llavors, què fan els àrbitres? Si els àrbitres es poden queixar de que els estan dient això? Sí, evidentment que es poden queixar. Però ja veiem que en el moment que un àrbitre s'ha sortit de la línia oficial... el comitè ha anat també ha fet manifestacions contra Estrada Fernández. Són un col·lectiu molt tancat, llavors és molt difícil saber què faran, perquè costa moltíssim que es pronunciïn públicament.
A mi el que consta també li diré que és que el Barça de moment no vol parlar, perquè com aquí no estem parlant només d'un punt de vista econòmic que ho és, sinó també reputacional. No oblidem que això és una entitat esportiva de nivell mundial amb moltes marques a nivell global. Fins que no hi hagi, jo crec que, vaja, posaria la mà, de debò que no és informació, és opinió, estic convençut que Cristóbal Martell, que és qui portarà el cas, ha dit de moment, vosaltres callats també, és a dir, fins que aquí no hi hagi una, o sigui, aquí més enllà de del to emocional, el to emocional de les paraules de Joan Laporta i de tot plegat, jo crec que aquí el Barça no dirà res fins que no tingui clar quin és el missatge jurídic i reputacional que vol tirar endavant a partir d'ara, perquè és que si fa una roda de premsa perdó l'expressió, de pit i collons, perquè ens entenguem, serà un error greu pel club i per la seva defensa jurídica. Per tant,
no, i entenc que estan captant informació sobre quina informació poden tenir els altres.
Efectivament.
Que això té un problema.
Com?
Que això té un problema. Que mentrestant van apareixent informes,
sí,
han aparegut dos d'aquests informes que facilitava l'Enrique Negreira al Barça, suposadament en casa d'un directiu que ja havia mort i en una investigació que li va fer a ell, no sé, tots són una mica complicats. I després ha aparegut aquesta última carta que ha publicat avui El Mundo, i en la qual l'Enrique Negreira intenta fer xantatge a Josep Maria Bartomeu, justament en el moment que ja abandona el comitè tècnic d'àrbitres i que Bartomeu diu que ja no paga més.
Bé, que això no sé si ho fa sospitós, també, que deixis de pagar quan deixa de ser vicepresident del comitè d'àrbitres.
En tot cas, anuncien que deixen de pagar, després ara jo crec que les dades sí que s'haurien de mirar, i també mirem el que diu l'altra persona. Però això també et porta cap a un xantatge, i després també, bueno, a veure al final. Aquí, la clau de tot és la declaració que el senyor Enrique Negreira ha de fer davant del xut.
Bueno, vigila que ha dit que té un principi d'Alzheimer.
Vigila, per exemple, que tot al final resulta que el principat implicat no puga declarar perquè té condicionants físics que ho impedeixen. O sigui que igual... I per tant, jo crec que està bé que el Barça faci això que comenta el senyor Basté, que es preocupe de no estacar-la fins al mànec i que siga prudent, però clar, mentrestant es van publicant documents que tenen fila de versemblança i el club no està dient res, i això també desgasta.
En fi, 10 i 18 minuts. Moltes gràcies, senyor Jacinto Vicente, per atendre's avui aquí al món a RAC1.
A vosaltres, molt amables.
Advocat expert en dret penal i en dret esportiu.